Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, segons dades del Ministeri de l'Interior, 52.945 migrants han arribat de manera irregular a l'estat espanyol al llarg d'aquest 2023. La gran majoria en patera. El fet és que la dada és històrica, només superada per l'any 2018, quan la xifra va superar els 64.000. A més, on la dada sí bat rècords és a les Illes Canàries, on més de 37.000 persones han arribat en aquesta situació, és a dir, un 140% més que l'any anterior. I tot això passa mentre la bombolla de Twitter, la més ultradretana i xenòfoba, vull dir, explota en escarafalls perquè els primers nadons d'aquest nou any nascuts a Catalunya tenen el seu origen en família estrangera. Però aquest, indubtablement, no n'és el drama. El drama resideix en tots aquells migrants i en entendre que la situació, el drama, va més enllà dels números, de les xifres rècords, perquè, en definitiva, del que estem parlant és de vides humanes. De vides humanes que fugen en situació de desesperació i que els venen falses promeses d'una Europa que no trobaran. D'una Europa que pretén ser no només la de les llibertats, sinó també la de les oportunitats, però que no arriba de ser-ho mai, per manca de polítiques valentes que s'atreveixin a fer alguna cosa en una situació tan complicada com aquesta, en posar vides darrere de les xifres. Avui en aquest programa en parlarem de tot plegat i ho farem amb el responsable autonòmic de primera resposta d'emergència per població migrant de Creu Roja a Canàries, José Antonio Rodríguez. Però això serà més enllà de les 9 del matí. De moment passa un minut de les 8 del matí i qui pujarà la caravana aquest dimarts 3 de gener del 2024? Rodrigo González, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Quan faltin 20 minuts per les 10 del matí parlarem amb el responsable autonòmic de primera resposta d'emergència per població migrant de Creu Roja Canàries, José Antonio Rodríguez Verona, després que en aquesta comunitat autònoma, com ara deies, durant el 2023 s'hagin batut rècords per l'arribada de persones migrants de manera irregular. Tot seguit, a partir de les 10, i com ja és habitual en aquest programa, encetarem la nostra particular tertúlia esportiva. Avui amb en Pol Corredoira, Quico Parcerisas, David Balaguer i Rafa Sanahuja. I a partir de les 11 del matí parlarem de la nit de Reis, de les coses quotidianes amb en David Balaguer. I a partir de 11:45 pujarem ben fort el volum per escoltar els Vitaro. I és que el grup barceloní Vitaro, el que ja estàvem escoltant, ens presentarà a la caravana el seu primer disc, aquest Brutal Incògnita, que van estrenar el passat 29 de novembre. I seguirem fent camí amb la caravana parlant de moda a partir de les 12 del migdia amb Inés Ferrés i obrint la nostra habitual consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I ja per acabar el programa, a partir de la 1 del migdia farem una ruta per Catalunya amb Diego Gómez, descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i gairebé 4 minuts. Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més destacats de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Els contagis de grip continuen augmentant a Catalunya. Aquests dies la incidència de la malaltia és la més alta des de l'inici de la Covid-19.
Segons els metges, però, es tracta d'una situació de normalitat que es dona per la combinació de diferents factors, entre ells el tancament d'alguns centres d'atenció primària per festes de Nadal, que ha provocat una allau de gent amb grip que apareixeria a les llistes de contagis i fins ara no sortia.
I us ho avança Radio Estel, el nou contracte de seguretat del metro de Barcelona inclou càmeres personals per gravar les actuacions dels vigilants de seguretat.
El conveni també preveu donar pots de gas pebre en gel als agents perquè els puguin fer servir per defensar-se en cas de patir una agressió. Dues peticions que els sindicats dels vigilants fa temps que reclamen.
El Partit Popular ha anunciat que registrarà una esmena a la totalitat contra la llei d'amnistia o sorpresa que es tramita al Congrés.
Un cop superades aquestes esmenes, la norma es debatrà en ponència i comissió on els grups podran presentar esmenes parcials. Tot plegat el mateix dia en el que els populars també s'han desvinculat dels actes que van tenir lloc la nit de Cap d'Any a la concentració ultra de Ferraz.
Mentrestant, a Catalunya, el govern ja ha escollit els membres del grup d'experts d'educació.
Ells i elles seran precisament els encarregats de revertir els nefastos resultats que els alumnes catalans van treure l'últim informe PISA. Un grup d'experts en els que s'hi faran presents entitats educatives com Rosa Sensat o Fundació Bofill, també l'Escola Concertada i membres d'organitzacions de famílies i món local.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
Superpartit pel Super Girona.
Segon contra tercer s'enfronten Girona i Atlètic de Madrid a Montilivi en el partit de la jornada. Si guanya, haurà d'esperar el Madrid, que de moment es mantindrà al capdavant de la taula. Si guanya el Mallorca, ho farà amb Ancelotti renovat fins 2026.
I el Barça juga demà amb el dubte de Víctor Roque.
La Lliga no dona l'okei a la inscripció del jugador i la presentació oficial prevista per avui es posposa. Tot apunta que podria ser presentat després del maig contra el Barbastro del dia 7 a la Copa del Rei.
I acabem amb la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Olma Giró? Bon dia.
Bon dia. Avui parlarem dels hipocondríacs perquè s'acaba de publicar un estudi suec que assegura que viuen 5 anys menys que la resta. I també tindrem temps de descobrir el nou rècord que ha batut l'artista estatunidenca Taylor Swift.
Algun hipocondríac a la sala?
No.
Present.
No, eh?
Fora la sala,
present?
Sí. Força present, sí.
Ja en som dos. Tècnic de... No, Jordi Carretero diu que no. L'Andreu Feliz diu que sí.
De bona part de la societat.
Sílvia diu que no. En Rafa diu que no. Jo també ho soc. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures menys baixes que en dies anteriors. Han pujat ara mateix 14 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 6 graus a Girona, 3 graus a Lleida. Temperatures, evidentment, per abrigar-nos, però més altes que en dies anteriors. Un dia marcat sobretot pels núvols arreu de Catalunya, però núvols que de precipitacions pràcticament no en deixaran escapar ni una. Únicament pot ser 4 gotes si arriben a caure a les comarques del Pla de Lleida i ben poca cosa. La resta aniran circulant els núvols i de tard a la tarda acabaran de marxar, no del tot, però vaja, es poden obrir ja algunes clarianes a última hora del dia. La previsió per demà ens indica ambient més assolellat, bàsicament amb núvols alts, alguna boirina a primeres hores del matí a punts de l'interior del país, i demà temperatures mínimes una miqueta més baixes. De cara a divendres, canvi de temps, arriba una massa de núvols que ens donaria precipitacions a gairebé tot Catalunya. La cavalcada de Reis, atenció, perquè pot ploure a qualsevol indret del país, nevarà al Pirineu per damunt dels 1.200 metres d'alçada, i de cara al cap de setmana, obertura de clarianes a tot el país, tot i que encara amb nevades dissabte al matí al vessant nord del Pirineu. Les temperatures a partir del cap de setmana clarament més baixes que en dies anteriors.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continua la lentitud durant 2 quilòmetres al tram de la C-17 entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt per unes obres en direcció a Vic en un matí. Això sí, molt tranquil a la xarxa viària i sense incidències. També a les rondes de Barcelona, ara només amb un tram més intens sense aturades a la C-58 arribant al Nus de la Trinitat. I sí que recordem aquesta restricció a la C-25, que fa que hi hagi un carril en sentit contrari a l'habitual a l'altura de Sant Sadurní d'Osormort i restringeix la circulació als vehicles de més de 4 metres d'amplada. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Sanauja.
Hola.
Hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què
no, jo hipocondríac no, perquè és que no faria altra cosa que estar pendent, saps què vull dir?
Jo hipocondríac... Tampoc soc d'aquells que ho soc molt, eh?
Tu fas careta.
Tinc un punt.
Fas careta.
Un punt d'allò... Em fa mal alguna cosa, doctor Google?
No. Jo, sí? No, això no s'ha de fer mai.
Doctor Edgar per sopar, doctor Google per...
Mira, si tens una mica de mocs i busques a Google, normalment trobes que en 3 mesos estàs mort.
Sí.
És terminal. Els mocs són terminals a Google. Llavors... I bueno, ja està. Li deia al Jordi abans d'entrar, dic, bueno, saps què passa? És com quan s'encén la llum de l'oli del cotxe. Dius, ja s'apagarà.
Ja, segur que tu no ets hipocondríac perquè t'ajuda el doctor Jacinto Valverde.
Bueno, jo tinc un àngel de la guarda, saps que s'interessa quan estic malalt? M'envia.
Sí o no?
Sí, necessites algo, tal.
Boníssim.
No sé què. Sí.
Boníssim.
Un metge ja particular, una cosa increïble.
Va, dit això, a qui li donem el bon dia avui?
Bueno, jo crec que ja és el moment. Dia 3 de gener, bon dia al calendari laboral 2024.
És una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Porque el trabajo dignifica, el trabajo... ¿sabes?
El trabajo te pule, el trabajo te honra, el trabajo... El trabajo es la...
La leche, el trabajar.
Tendrían que colgarlo. Bueno, exacte. Pararem. Tot allò. Pararem perquè després, sí, saps, la gent quan va al treball... Bueno, sí. Bueno, el que és el calendari laboral 2024 o el que és el mateix calendari de festius 2024, perquè els treballadors de B, Joan, ja s'han estudiat com queda l'any i quines combinacions podran fer en els festius que els hi vindran.
Jo sé d'algú que ja està enviant mails.
Això en la part... Sí. Això, bueno, és que hi ha professionals de buscar les escletxes, sí, al calendari laboral, sí, sí, especialment, sí, en la part, diguem-ne, administrativa de la nostra societat. Hi ha gent que en dos dies moscosos i un personal fa vacances de 3 mesos. Una cosa increïble. No, no, és que hi ha mags, magos pops. Bueno, per tant, fem un cop de mà a aquesta gent. El 2024 té un total de 15 dies festius.
Ah, mira.
13 festius nacionals i 2 més que són escollits per cadascun dels ajuntaments. D'aquests 13 festius, diguem-ne, generals, 11 seran entre setmana. Hi haurà 4 caps de setmana llargs i 2 possibles ponts el 15 d'agost i per Nadal i Sant Esteve. Ja estem pensant, mira, eh? Ja estem pensant en Nadal i Sant Esteve.
No hem acabat el Nadal encara.
No, però ja estem, ja s'ha de calcular, ja s'ha de calcular el que vindrà. Però els festius de l'1 de maig i l'11 de setembre cauen en dimecres, just al mig de la setmana. Per tant, és difícil fer un pont allà, ¿vale? El 2024, Setmana Santa, caurà també molt aviat, eh? Arriba molt aviat Setmana Santa, serà entre el 29 de març i l'1 d'abril. L'únic festiu que haurà en diumenge serà la Immaculada, el dia 8 de desembre. Reis, que també serà diumenge, aquest, bueno, ja en el 2025. I la Festa Nacional d'Espanya, que serà en dissabte.
Vaja.
Es podrà fer aquí un parón. Per tant, ja teniu una idea general. Valoració, Trias, de com prova l'any respecte als festius, etc.
Què era allò que deien els xurs, que m'agradava tant?
Els xurs? Ah, sí, eso es como todo.
Eso es como todo. Doncs ja ho tindríem.
Això ja val, sí.
Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, jo crec que els experts, ara ho comentàveu als titulars, els experts que Educació proposa per lluitar contra el fracàs que ha detectat l'informe PISA, saps, lo del fracàs PISA?
Sí, sí, sí.
Oi, aquest informe fatal, que explica això, que els joves de Catalunya estan fatal.
Sí, sí, sí.
Doncs ara uns experts lluitaran contra aquesta fatalitat com los vengadores. És una mica los vengadores, però en educació. Per cert, saps per què estan fatals els joves, entre altres coses?
Ai.
Perquè tenen massa coses, Trias, perquè la societat els hi dona massa coses, perquè aquesta societat és una societat...
Societat de consum. Tu compres un poquet.
No té cap sentit, però tenia moltes ganes de...
Volies posar-la i has trobat l'escletxa.
Superpillat tot, perquè ja tenia que sonar avui el Boden Raimon i el seu Universal Societat de Consum. Però, bueno, tornem a los Vengadores de PISA. Sí. Són 15 noms dels 18 que formaran l'anomenat grup impulsor d'aquestes mesures que estan previst aplicar a curt i mitjà termini. El grup està format per representants del professorat de primària, secundària i formació professional. No ens oblidem de la formació professional, de centres educatius públics i concertats, identitats pedagògiques de les famílies i del món local. El coordinador tècnic del grup, una mica el Nick Fúria, jo crec que haurien de posar-li un parche a l'ull, saps què vull dir? Quan facin les reunions en una sala amb moltes pantalles, sí. Nick Fúria tenia que estar allà, ¿vale? Serà el president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Viñes Cirera. És una mica...
Sí,
la cirereta del pastís. Sí, sí, sí. ¿Vale? Expert en psicopedagogia i inspecció educativa. Ui, un expert en inspecció educativa, això sona fort, eh? I amb experiència en gestió educativa també. Jo, per si de cas, els hi faig una comanda de vitamines de Marnis, ja està feta, tamany gegant per a aquesta gent.
Perfecte.
Los Vengadores.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe?
Mira, molta gent, perquè aquests dies, jo ja ho detecto, no sé vosaltres, hi ha molt estrès en tothom perquè arriben ses majestats.
Ja vienen.
Després del karaoke que vam fer l'altre dia, no és Carmenta i va cantant les cançons, eh?
Holanda ja se ve.
És que no, aquesta cançó és increïble, perquè ja vienen los Reyes Magos, però cap a Holanda, que no existeix, ara són Països Bajos. En fi, una cosa...
Ai.
Res té sentit. Trias, Els patxes van de bòlits a la recerca del regal de darrera hora. Mira que cada vegada els patxes comencen abans, a preparar-ho tot, no? No tens la sensació que la gent ja a l'agost ja està pensant...
A l'agost ja hi ha... D'aquí sí. Poc ho veurem, això, eh? Mira, permetreu que aquesta hora al matí no sigui que tal correcta. Els tenderetes aquells amb patges i tot això, ja. A l'agost ja...
Sí, ja estan allà. Bueno, però s'apropa la data i sempre falta alguna cosa. O tens la sensació que has fet curt, o et repenses algo i dius, com he comprat això? No té cap sentit,
també
vale?
Passa, això.
Després sí. És molt maco, quan venen els Reis, però els dies previs, una mica d'estrès, perquè al final tries... Vivim en una...
Societat de consum... Compres un poquet.
Jo crec que aquesta cançó...
És cabaret.
S'hauria de fer un musical...
Sí, home.
Basat en aquesta cançó.
Només en aquesta cançó, eh?
Protagonitzat per l'Aisa Minelli. Com caracteritzada de Raimon.
De Raimon.
Amb Ligueros.
Uau.
Ara m'ha agradat la imatge. És molt esperpèntica, però bueno. Ja està, eh?
Ai, ja saps què passa? Que ara he de donar pas a una cosa que és un informatiu.
Sí. Sí, estem aquí...
I clar...
Hem acabat la imatge de
l'Aisa Minelli vestida de Raimon.
Amb camisa vermella.
No m'hi porta, no m'hi porta.
Cantant al vent.
Exacte.
Però de cintura cap avall, al vent.
Sí, exacte. Mira, ara ja m'ho has posat en safata tot plegat. Vinga,
informa Catalunya.
Vinga, va, intentem-ho, si més no.
La caravana, l'informatiu.
16 minuts que passen de les 8 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Els contagis de grip continuen augmentant a Catalunya. Aquests dies la incidència de la malaltia és la més alta des de l'inici de la Covid-19. Pels metges aquesta situació és normal i es dona, però, per una combinació de factors.
Sí, per començar s'estan detectant més casos perquè alguns CAP han tancat durant les festes i les dades no s'han actualitzat. Ara que tornen a treballar amb normalitat, estan rebent una allau de gent amb grip que apareixerà a les llistes de contagiats i que fins ara no hi sortia. Així ho explica, de fet, el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, en declaracions a l'Estel Migdia.
Veurem un repunt, primer perquè hi haurà més recollida de mostres i segon doncs, perquè les festes continuen. Bé, el fred, la previsió és que probablement vagi una miqueta a l'alça. La sort que tenim és que les cavalcades doncs, són a l'aire lliure, per tant, en aquest sentit doncs, ho tenim millor, doncs, perquè l'aire doncs, està més renovat que si estiguéssim tancats amb un restaurant o amb un domicili. Per tant, sí, probablement hi haurà un increment i és el que toca.
Salut diu que el pic actual és de 153 casos per 100.000 habitants.
Una situació inferior a la pandèmia, quan la taxa va arribar a ser de fins a 400 casos. La xifra també seguirà pujant perquè hi ha molts casos de grip a menors de 4 anys. D'altra banda, actualment hi ha 727 persones ingressades als hospitals amb Covid-19. Són 183 més que la setmana anterior i 24 a les UCI per malaltia, que en són 11 més. Les dades mostren que baixen les bronquiolitis en infants, però cal esperar més dies per confirmar el final de l'onada.
I alerta aquesta notícia que us avança Radio Estel. El nou contracte de seguretat del metro de Barcelona inclou càmeres personals per gravar les actuacions dels vigilants de seguretat. El conveni també preveu donar pots de gas, pebre, en gel als agents perquè els puguin fer servir per defensar-se en cas de patir una agressió. Dues peticions que els sindicats dels vigilants fa temps que reclamen. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Masip. Bon dia.
Bon dia. Segons el concurs anunciat ahir, es donarà 5 punts a les empreses que donin gels de pebre als vigilants, una petició que els sindicats fa temps que demanen perquè els agents tinguin més sistemes de seguretat per protegir-se davant les agressions que diuen que pateixen. Ho explica Jordi Miguel, membre de l'executiva del Sindicat Professional de Seguretat Privada, SPS, en declaracions a Ràdio Estel.
Estem demanant que ja està autoritzat des de fa 3 anys que posin els vigilants com a mèdia de defensa un esprai de gel complementant a la defensa reglamentària, d'acord? Que és la mal llamada porra, no? Que és la defensa reglamentària. Doncs afegint això a l'ús del gel de defensa que en Espanya pot portar qualsevol persona major de 18 anys.
El concurs també preveu incorporar càmeres de vigilància personals per als agents, tot i que en aquest cas diu que es dotarà un mínim de 4 agents de tots els que treballen en totes les línies de metro de Barcelona, a més del servei de bus turístic i els agents que no tenen una línia assignada, com els de la unitat canina o els de la unitat mòbil. El concurs té un pressupost de 143 milions d'euros per 4 anys, cosa que representa un increment de 4,5% d'hores. Des dels sindicats afirmen que qualsevol increment de seguretat és positiu, però lamenten que no s'inclogui el fet de patrullar en parelles, ja que asseguren que els vigilants estan sols durant molts moments i això els posa en perill.
Gràcies, Pau. Obrim també plana política perquè el Partit Popular ha anunciat que registrarà, o sorpresa, una esmena a la totalitat contra la llei d'amnistia que es tramita al Congrés. El portaveu dels Populars, Miguel Tellado, l'exposarà en roda de premsa 2:15 a la seu del partit.
Aquest dimecres a les 6 finalitza el termini de que disposen els grups per presentar els seus vetos a la llei. Previsiblement s'hi afegiran també les esmenes a la totalitat de Vox i l'UPN. Els vetos es debatran en ple la setmana que ve i amb tota seguretat toparan amb els 178 vots en contra, que són el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu i BNG, que ja van avalar la tramitació de la llei. Un cop superats els vetos, la norma es debatrà en ponència i comissió, on els grups podran presentar esmenes parcials.
Paral·lelament a tot plegat, el partit ha assegurat que no comparteix els actes que van tenir lloc la nit de Cap d'Any a la concentració ultra de Ferraz. A la protesta, un centenar d'assistents, recordem-ho, va penjar i apallissar un ninot que simbolitzava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Fons dels Populars afirmen que no els agradava el que va passar aquella nit i han mostrat el seu rebuig i condemna. Amb tot, el PP recorda que en aquella concentració també es va insultar càrrecs del PP i retreu sobretot el PSOE que no condemni amb la mateixa fermesa els insults a Almeida, la crema de ninots amb la imatge de Feijóo a Galícia o també la crema d'imatges del president del PP a la Diada.
Precisament, la Policia Nacional ha citat a declarar finalment per aquest dimecres l'organitzador d'aquesta concentració al carrer Ferraz. El PSOE, per la seva banda, estudia accions legals contra el que considera un cas de delicte d'odi. Estaria bé que si ara ho és, abans, sobretot el 2017, també ho hagués estat. I ens farem també a Catalunya, on el govern ha escollit els membres del grup d'experts d'educació i hi haurà docents d'entitats com Rosa Sensat, la Fundació Bofill o Clam Educatiu. Ells seran els encarregats de proposar millores per al sistema educatiu català i revertir així els nefastos resultats que els alumnes catalans van treure a l'últim informe PISA. Anem per pams, Núria. Qui s'encarregarà de la coordinació d'aquest grup d'experts?
Doncs en aquest cas, l'encarregat de coordinar aquest grup d'experts serà Jesús Vinyes, president del Consell Escolar de Catalunya. L'acompanyaran la mestra Mercè Mas, membre del grup Avaluar per Aprendre i impulsora de Xarxes per al Canvi, també el periodista i professor Víctor Saura, que va dirigir el Diari de l'Educació, o el professor de formació professional i formador de directors Francesc Roca, que es va jubilar al setembre.
Pel que fa a l'escola concertada, de quina forma hi serà present?
Doncs hi aportarà dos directors, són Montserrat Jiménez, de l'escola Badrona de Palafrugell, i Joan Vila, director de les escoles Pia de Sabadell i de Granollers.
I encara hi formaran part del grup d'experts membres d'algunes entitats pedagògiques reconegudes.
Sí, en aquest cas el govern ha escollit Raúl Manzano, del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià i antic president també de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la professora Marta Pujado, sòcia de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, impulsora de la plataforma Clam Educatiu, i el professor Albert Bayot, membre de la Junta del Col·legi de Docents.
I ja per acabar, Núria, també hi haurà representants de les famílies i del món local.
I tres directors de centres públics que escolliran els mateixos docents la setmana que ve. La creació d'aquest grup d'experts és una de les mesures aprovades pels partits catalans en la Comissió Extraordinària d'Educació, celebrada, per cert, abans de Nadal, per tal d'analitzar els resultats de l'informe PISA, que els alumnes catalans van treure la pitjor nota des que participen en aquest estudi.
I davant de tot plegat, davant d'aquest anunci, des de la CUP demanen a l'executiu de Pere Aragonès que assumeixi les seves responsabilitats en educació i exigeix que no les delegui en grups d'experts.
Avui els anticapitalistes registraran una sol·licitud de compareixença de la consellera Anna Simó al Parlament. Fons de la CUP critiquen que els noms no han estat consensuats i avisen que l'informe que en surti pot ser una eina més, però no una centrifugació de responsabilitats. En un missatge a X, l'antic Twitter, el diputat Carles Riera ha demanat mesures urgents, com el 6% del pressupost de la Generalitat, també la baixada de ràtios, una xarxa pública única, l'escola inclusiva o la immersió.
I totes aquestes són les notícies més rellevants de la jornada, però també han passat més coses. I també us expliquem que, tornant cap a la capital catalana, l'Ajuntament ha multat el propietari d'una finca de Ciutat Vella que tenia tot el bloc llogat il·legalment a turistes. El govern de Jaume Collboni li ha imposat una sanció de 420.000 euros i el considera reincident.
El propietari llogava 14 allotjaments de la finca a través de plataformes com Booking o Airbnb. L'home no tenia cap mena d'autorització per l'activitat turística. El propietari llogava il·legalment tots els pisos menys un, on vivia una llogatera de renda antiga que gestionava les entrades i sortides dels turistes. El regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, demana que cap més propietari faci pràctiques il·legals.
Crec que és una bona notícia que puguem haver fet aquesta actuació i esperem que aquests temes no es repeteixin i que qualsevol dels casos també serveixi d'un avís per qualsevol que tingui tentació de fer una actuació semblant a la que s'ha realitzat.
Batlle també diu que el propietari d'aquests pisos ja havia tingut altres expedients oberts, però continuava amb l'activitat il·legalment.
I si parlem de tribunals, hem de parlar també de la futbolista Jennifer Hermoso, que torna a negar que el petó que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, fos consentit i assegura que després va ser pressionada.
I també ha explicat davant el jutge que durant el vol de tornada i la seva estada a Eivissa, els investigats la van pressionar de manera constant. La jugadora ha assegurat que aquesta situació li va alterar la seva vida normal i li va produir una situació de tristesa. Hermoso va declarar durant més de dues hores aquest dimarts a l'Audiència Nacional per ratificar el que ja havia dit davant la Fiscalia. La futbolista nega la versió de Rubiales, que va declarar que havia estat un petó de mutu acord, i insisteix que va ser coaccionada per aleshores el president de la federació i tres persones més, entre elles l'exseleccionador femení Jorge Vilda, també investigat en aquest cas. La declaració d'Hermoso tanca la ronda que ha portat a declarar una vintena de persones entre testimonis investigats. Fruit d'aquesta declaració, el jutge pot demanar o no noves compareixences.
I per altra banda, el Tribunal Constitucional avala la primera revisió de sentència de la llei del només si és a favor de l'abusador. És sobre el cas de l'Arandina, en què tres jugadors d'aquest equip de futbol de segona divisió van ser condemnats a entre 3 i 4 anys i un va quedar absolt per agredir sexualment una menor.
La causa va arribar al Tribunal Suprem, que va pujar la condemna a 9 anys de presó, però la llei del només sí és sí va evitar que l'augment de la condemna fos més elevada. Un dels jugadors empresonats va presentar recurs al Constitucional, que ara ha rebutjat pronunciant-se i ha donat per bona la sentència del Suprem. Segons publica el diario.es, el Tribunal Constitucional rebutja així fer una anàlisi profunda de l'aplicació de la llei del només sí és sí, perquè, malgrat que el Suprem va augmentar les condemnes, considera que la norma va beneficiar els abusadors.
I encara els tribunals. El jutjat d'instrucció número 11 de Sevilla ha decidit arxivar la causa que investigava la mort d'Álvaro Prieto, el jove cordobès de 18 anys que va morir a l'octubre en tocar una catenària ferroviària mentre estava entre dos vagons d'un tren a l'estació sevillana de Santa Justa.
En una interlocutòria dictada el 19 de desembre després de la investigació, el jutge conclou que no hi ha indicis de causa penal ni que cap altra persona intervingués a la mort del jove de forma intencionada o imprudent.
I també aquesta hora us parlem de la crisi migratòria a les Illes Canàries, que no dona treva. Salvament Marítim ha rescatat aquest dimarts quasi un centenar de migrants que viatjaven en dues pasteres a les illes d'El Hierro i Gran Canària.
La majoria de les persones rescatades eren homes subsaharians, tot i que en una de les embarcacions anaven 9 dones i 2 menors d'edat. En el que portem d'any, Salvament Marítim ja ha rescatat 350 migrants que han arribat a les Illes Canàries en pasteres. El 2023 va tancar amb una xifra rècord d'arribades de migrants en aquesta zona del país. Quasi 39.000 persones en almenys 586 embarcacions van arribar a l'arxipèlag canari durant l'any passat.
Avui en parlarem de tot plegat en aquest programa amb José Antonio Rodríguez Verona. Ell és responsable autonòmic de primera resposta d'emergència per a població migrant de la Creu Roja Canàries. Serà quan faltin 20 minuts del punt de les 10 del matí. I més qüestions un dia com avui, perquè la Unió Europea ha començat a aplicar a partir d'aquest 1 de gener l'impost mínim de societats del 15% a les grans multinacionals. És un dels compromisos acordats l'any 2021 entre els països de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic en el marc de la reforma fiscal impulsada per l'ENS.
Les noves regles afectaran aquelles empreses amb una facturació agregada de més de 750 milions d'euros anuals que tinguin la matriu i una companyia subsidiària en un o diversos estats membres. Segons els càlculs de la Comissió Europea, la mesura té el potencial de generar una recaptació addicional de 220.000 milions de dòlars anuals a escala global.
I en plana internacional us destaquem un dia com avui l'atac d'un dron a Beirut que ha matat el número 2 de Hamas.
La milícia islamista ha acusat Israel d'estar al darrere de l'operació. Els fets han tingut lloc en un subsurbi al sud de la ciutat, en una zona coneguda per ser un bastió de Hezbollah, on, segons s'informava, hi estava tenint lloc una reunió de les faccions palestines. Hi ha un mínim de 6 morts més com a conseqüència de l'explosió. El primer ministeri interí, Nashim Mikati, ha condemnat l'explosió, que ha qualificat de nou crim israelià destinat a arrossegar inevitablement el Líban a una nova fase de confrontació. En paral·lel, la Mitja Lluna Roja Palestina ha comunicat que 5 persones han mort i 3 més han quedat ferides en 2 bombardejos israelians contra la seva seu al sud de Gaza. El Ministeri de Sanitat de la Franja ha informat que els morts pels atacs d'Israel han ascendit a 22.185 més des de l'inici de la guerra, que va ser el 7 d'octubre.
I tornem de nou a casa nostra. Bones notícies, perquè Iberia ha reubicat el 80% dels més de 45.000 viatgers afectats per les cancel·lacions de la vaga de treballadors del handling convocada entre divendres i dilluns que ve.
La convocatòria va obligar a l'aerolínia a cancel·lar més de 400 vols d'Iberia, Iberia Express i Air Nostrum. Segons Iberia, es treballa per trobar seients a la resta d'afectats, tot i la dificultat d'aquestes dates coincidint amb la finalització de les vacances de Nadal i l'alta ocupació dels vols. A banda, hi ha 4.900 viatgers més, un 10,7% més que han sol·licitat el reemborsament de l'import dels bitllets. D'aquesta manera, Iberia ha aconseguit donar una solució a un 90,9% dels viatgers afectats, segons ha reivindicat en un comunicat.
I alerta també aquesta notícia perquè l'any 2023 ha estat el segon més càlid i dels més secs a Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, només es posiciona per darrere del seu passat any, el 2022.
Els valors més alts han sobrat el llindar dels 18 graus de mitjana al litoral i prelitoral del Ter Sud, el Tarragonès i el litoral central. A l'altre extrem se situen les zones de més altitud, per sobre dels 2.500 metres, que han tingut una temperatura mitjana anual al voltant dels 3,5 graus. A banda, ha estat un any sec en el marc de la pitjor sequera registrada a Catalunya en l'època instrumental. La precipitació anual només ha estat d'un 50, un 70% de la mitjana climàtica. I atenció, perquè en algunes zones del litoral i prelitoral, l'interior ha estat al 50%.
I atenció, perquè respecte a tot plegat, la Federació d'Hostaleria de Lleida carrega contra el govern per culpabilitzar-lo, segons diuen, de la sequera. I és que durant les darreres setmanes, l'executiu català ha posat en marxa les primeres restriccions d'aigua que han afectat sobretot en el món de l'esport i, més concretament, les pistes d'esquí.
Per això, Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, creu que és una falta de respecte dir que la culpa de la sequera és del sector de la neu i de l'esquí. Ho va dir ahir en declaracions a Ràdio Estel.
Tinc que pensar que gràcies a aquests canons i a aquesta gent que estan treballant tan durament a la muntanya, hi ha tota una gent que pot viure tot l'any al Pirineu. Tindríem que tindre tots una mica de cura i respecte a la gent que visquem al Pirineu, que ja comencem a estar cansats de que la gent de fora es fiqui amb la manera de viure i de la manera de treballar a la nostra terra.
D'altra banda, també ha retret a les administracions públiques no haver arribat a un acord per la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern.
Precisament sobre tot això, el govern ha descartat tornar a presentar candidatura per les futures edicions dels Jocs d'hivern. Ho ha confirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Respecte dels Jocs Olímpics d'hivern, és que, de fet, les dues properes edicions ja estan atorgades, sembla ser, i, per tant, en aquest sentit, no hi ha possibilitats.
Els casos de LGTBI-fòbia a Catalunya també han pujat un 27% durant el 2023. L'Observatori contra l'Homofòbia va registrar l'any passat 302 incidències. Si es compara amb el 2021, l'increment és del 6,3%.
Els homosexuals són el col·lectiu que més incidències va patir. Va passar en 4 de cada 10 casos, seguit del col·lectiu trans, especialment les dones trans. De nou, Barcelona és la província que acumula la majoria dels fets. El portaveu de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, ha assegurat que es tracten d'unes dades molt preocupants.
Creiem que la polarització que s'ha creat durant tot l'any 2023, el discurs d'odi s'ha exacerbat sobretot per part de l'extrema dreta, però també la manca moltes vegades de voluntat política per revertir tot això, sobretot des de la prevenció i actuacions que es puguin tocar amb els dits de les mans.
Rodríguez ha demanat més recursos al govern per poder fer front a la situació i més coordinació entre les entitats implicades.
I atenció també perquè la consultora audiovisual GECA ha publicat aquest dimarts el seu informe anual en el qual assenyala que el consum televisiu del 2023 ha registrat un mínim històric de 174 minuts de mitjana per persona a l'estat espanyol.
I es tracta de la xifra més baixa comptabilitzada des del 1992, seguint la tendència de l'any anterior, que es va quedar en 184 minuts. A més, enguany destaca un important descens d'una franja d'edat concreta, aquells espectadors amb edats compreses entre els 25 i els 44 anys, concretament amb 13 minuts menys. En quant al canal més vist, a nivell estatal lidera la llista per segon any consecutiu Antena 3, amb un 13,3% d'audiència, encara que ho fa empitjorant dades respecte al 2022.
I us ho expliquem perquè segurament molts esteu plens d'il·lusió per una nit com aquesta, sobretot els més petits. Doncs bé, a pocs dies per la festivitat de Reis són diverses les poblacions que estan adaptant les seves cavalcades a problemàtiques que afecten la nostra societat. Aquest és el cas de la cavalcada de Reis de Cornellà de Llobregat, per exemple, que comptarà enguany amb un tram sense so i efectes especials per infants i adults amb hipersensibilitat auditiva i trastorns de l'espectre autista i reservarà espais per persones amb diversitat funcional.
L'objectiu del consistori és garantir que el màxim de persones puguin accedir als actes de la festa en condicions de confort, seguretat i igualtat, i alhora conscienciar la ciutadania sobre les necessitats específiques que tenen alguns col·lectius. D'altra banda, per les persones amb dificultats auditives, els parlaments dels Reis i de l'alcalde es faran també amb llengua de signes i es projectaran en una pantalla gran ubicada a la zona amb subtítols.
I en successos us expliquem que segueix la investigació dels Mossos d'Esquadra per aclarir la mort d'un nadó a la Bisbal d'Empordà, un escombriaire. Recordem, ho va trobar ahir el cos de la criatura en una paperera del centre de la capital del Baix Llobregat.
El nadó mort encara tenia el cordó umbilical. Els fets van passar al carrer Germán Sitjà, al centre de la Bisbal. La policia catalana està comprovant els vídeos de les càmeres de seguretat que hi ha als establiments de la zona per intentar reconstruir els fets. De fet, es tracta d'una zona molt cèntrica, darrere l'església i a tocar de l'Ajuntament, un punt on els cotxes tenen el pas restringit. L'operari de la neteja va trobar el cos del nadó a quarts de 7 del matí, quan feia la seva ronda de neteja habitual. La víctima ja estava morta i els serveis d'emergència que es van traslladar fins al lloc dels fets no van poder fer res més que confirmar-ho.
I encara a la Bisbal d'Empordà, la policia continua buscant els autors dels aldarulls que van destrossar alguns comerços durant la nit de Cap d'Any.
Els implicats van trencar els vidres d'almenys 3 botigues del centre de la ciutat arran d'una baralla múltiple durant la qual es van llançar tapes de claveguera i altre mobiliari urbà contra els aparadors. La policia local està intentant identificar els autors a través de les càmeres de vigilància per poder detenir els responsables.
I encara la policia catalana ha detingut un home de 42 anys a la Jonquera que tenia una ordre de detenció internacional acusat d'atracar amb armada i d'homicidi en una entitat bancària de Winter Garden el 1999.
Els agents el van interceptar aquest dilluns a quarts de 8 del matí durant una identificació rutinària i van descobrir que tenia l'assenyalament de la Interpol. Els agents el van arrestar i l'han posat a disposició de l'Audiència Nacional. L'arrestat està pendent de ser extradit als Estats Units, on pels delictes comesos podria enfrontar-se a cadena perpètua.
I en cultura, per últim, ens expliquem que la Biblioteca Nacional d'Espanya ha digitalitzat i posat a disposició dels usuaris un miler d'obres de 137 autors de l'estat espanyol morts al 1943. A partir d'aquest dimarts han passat a domini públic.
Enguany, entre els noms hi ha escriptors, periodistes, artistes, músics, acadèmics o polítics, entre d'altres. La majoria són espanyols, però també hi ha autors de Puerto Rico, Cuba o Filipines. Pel que fa als catalans, la llista incorpora 26 autors amb noms com Ricardo León, poeta, novel·lista, periodista i acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola, però també s'hi pot trobar Joaquín Casas Carbó, advocat, editor i filòleg, que va tenir un paper destacat a la campanya de la normativització lingüística del català dut a terme a l'Avenç.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
37 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
I en matèria esportiva, Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
Partit transcendental pel Girona aquesta nit a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid per seguir trepitjant-li els talons al Madrid, actual líder de primera.
Sí, els dos equips estan empatats a punts, però els madrilenys són líders pel gol a veres particular. L'entrenador del Girona, Mitchell, fa una crida a mantenir els peus a terra. L'objectiu diu que és Europa, però que cal uns números de rècord si volen acabar l'any a dalt de tot.
Hem de fer una segona volta espectacular.
hem d'anar partit a partit i així penso que l'equip arribarà junt i el nostre objectiu és Europa, però Madrid, Barça, Atleti estan fets per lluitar per la Liga i nosaltres no.
M'encanta perquè Michel diu hem de fer una segona volta espectacular com si la primera hagués estat fàcil, eh?
Exacte,
com
si no hagués fet absolutament res. Bueno, qui ha parlat sobre Michel ha estat Diego Pablo, el Cholo Simeone, l'entrenador del seu rival, en aquest cas l'Atlético de Madrid, i s'ha desfet en elogis cap al Girona i cap a ell mateix. L'escoltem.
Está haciendo una temporada extraordinaria. Tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón.
El Madrid, d'altra banda, enfronta el Mallorca al seu partit d'avui a 7:45 de la tarda amb la intenció d'endur-se els 3 punts per seguir a la primera posició. Avui també es juguen el Granada, Cádiz a les 5 i el Celta de Vigo Betis a 7:45.
I qui ja ha preparat també el partit aquest dijous contra les Palmes i ho fa amb la bona notícia del retorn d'Íñigo Martínez és el Barça.
Sí, recordem que el central basc va lesionar-se a principis de desembre a la cuixa dreta i Martínez va fer bona part de la sessió amb el grup i ha continuat evolucionant favorablement. De fet, està previst que rebi l'alta mèdica temps per ser inclòs a la llista de convocats per la represa de la Lliga pel conjunt Laurana. Al marge de Martínez, el Barça compta actualment amb altres lesionats de pes, com són Ter Stegen, Pedri, Gavi o Marcos Alonso, que ha estat precisament operat de les lumbars ahir a Bordeus. I precisament ha parlat Pedri, el canari, que a més va jugar a les Palmes de Gran Canària, va parlar en una entrevista amb l'streamer Ibai Llanos, en la qual va dir que si fos Farell fitxaria Haaland pel Barça, no es posa data per tornar, que Carles Puyol l'ha recomanat fer pilates per millorar el seu estat físic i ha aplaudit la temporada del Girona. Creu que poden guanyar la Lliga.
Está jugando muy bien. Ha sido un papel de loco, creo que nadie se lo esperaba. Era un equipo, por así decirlo, revelación este año y la verdad que candidato a ganar la Liga, ¿por qué no?
Els jugadors del Barça van fer ahir la tradicional visita als hospitals infantils de la ciutat, que va incloure per primera vegada la història la visita a centres d'acollida de menors.
Ibai Llanos, que diu que si fos per ell, fitxaria Haaland pel Barça, eh?
No, ho va dir Pedri.
Ah, ho va dir Pedri.
Va dir Pedri.
Val.
Sí. Ara. Bueno, Ibai també podria ser notícia, però entenc que
l'interès
informatiu el tip de Pedri.
Doncs si ho va dir Pedri, escolta'm, pa'lante.
Home, el que digui Pedri, escolta, ho comprem.
Va, d'altra banda, el debut de Víctor Roque amb el Barça podria fer-se esperar. Tot apunta que seria aquest mateix dijous, però podria haver-hi complicacions.
Sí, des de la Lliga saben que el Barça pretén registrar Roque aprofitant la lesió de llarga durada de Gavi, i és que en aquest escenari l'article 77 de la normativa permet utilitzar fins al 80% del cost d'un jugador lesionat per inscriure en un altre. Malgrat tot, encara no hi ha llum verda per la inscripció del davanter. El fet de no comptar amb aquest vistiplau de la Lliga per inscriure Roque ha provocat que el club tampoc hagi donat a conèixer la data de la seva presentació. Estava prevista inicialment per avui dia 3, però s'ha posposat per finals de setmana. El que sí que sabem a aquesta hora és el número amb el qual jugarà el Barça. Serà el dorsal 19, que va alliberar Kessié i que han portat noms com el Kun Agüero, Ferran Torres en la seva primera etapa, Braithwaite, Kluivert, Pizzi o Leo Messi.
Pizzi, eh?
El macanudo.
Qué bueno que viniste.
Oh, boníssima aquesta, eh?
Ai, ahir es van disputar els primers partits del 2024 a la Lliga, eh?
Sí, el València va guanyar a Mestalla per 3-1 al Villarreal, mentre que la Reial Societat va treure un punt al 96 contra l'Alavés després de jugar una hora menys amb un jugador, en aquest cas l'expulsió del porter Remiro, que va sortir de la seva àrea a batallar una jugada amb la mà. Per tant, expulsió molt clara. Més polèmica va ser l'expulsió de 3 jugadors, el Getafe Rayo, el partit que obria la jornada, la Tassa al 40, Greenwood i Damián Suárez van veure la vermella pel Getafe i van haver de marxar als vestuaris en el partit que el seu equip va jugar a l'estadi de l'Atlético de Madrid en compliment d'una sanció de 2017 que els ha obligat a tancar l'estadi azul. Al final del partit, el seu entrenador, José Bordalás, explicava l'expulsió de Greenwood.
Él no domina chico, él no domina el castellano y a mí me ha comentado que ha dicho no me jodas, porque simplemente eso, no había pitado las faltas, venían haciéndole falta ya algunos metros y bueno, esa frustración, pero en ningún momento ha insultado absolutamente a nadie.
Em recorda tant, però tant, aquell no me jodas, Rafa.
Sí.
Roja i expulsió.
Una mica, eh? Bueno, l'àrbitre no en tenia l'anglès i Greenwood no en tenia el castellà.
Sí. En fi.
I així va anar el tema.
Cosetes que passen. I Carlo Ancelotti ha anunciat que vol acabar la seva carrera com a entrenador del Real Madrid.
Sí, el tècnic de 64 anys ha renovat amb el club blanc fins 2026. Compte, recordem, amb una llarga carrera a les banquetes. Ha anunciat que, tot i que ampliï el seu contracte a les files del Madrid més enllà del 2026, ell vol quedar-se a la ciutat perquè li agrada.
No, jo quiero ser entrenador. Hasta 2026 voy a ser entrenador. Ojalá pueda ser entrenador 2027-2028. Como he dicho, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí.
A la banqueta blanca, Carleto ha guanyat dues Champions, una Lliga, dues Copes del Rei, dos Mundialets de Club, dues Supercopes d'Europa i una Supercopa d'Espanya.
Per cert, que ara ens parlaves de Supercopa, ja es coneixen els horaris precisament de la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputarà del 16 al 20 de gener al Municipal de Butarque.
La primera semifinal enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Llevant el dia 16 de gener a les 7 del vespre. La segona serà un clàssic Barça-Real Madrid, que es jugarà l'endemà a la mateixa hora. Els dos equips vencedors dels encreuaments es veuran les cares a la gran final del dissabte dia 20 a les 8 del vespre. Amb un aforament que supera les 12.000 localitats, l'estadi del Leganés albergarà tots els partits d'un torneig en format Final Four.
I en bàsquet, prova de foc aquest dimecres per Roger Grimau en el clàssic d'Eurolliga entre el Barça i el Madrid.
Sí, perquè el Barça arriba a aquest partit en un mal moment, acumulant un total de 7 derrotes en els últims 10 partits. El Madrid, en canvi, es presenta la cita com el rival a batre a Europa. Els blancs acumulen, en el que portem de temporada, 33 victòries i només dues desfetes. Tot i el mal moment de l'equip català, Grimau té el suport de la directiva i ara l'objectiu principal és poder revertir la mala dinàmica.
És amb aquesta dinàmica que no surt res, no surt res, i al contrari tot surt als rivals i et vens a baix. I evidentment no es pot permetre, evidentment ho hem de revertir ja.
El salt inicial a les 9 d'aquesta nit.
Per cert, deixa'm-ho dir, Pol. Ho hem parlat més d'una vegada, de Roger Grimau, jo com a seguidor del Barça i en aquest cas del bàsquet. Mira, quan t'equivoques ho has de dir, jo no soc veu per dir res, però quan t'equivoques ho has de dir, jo pensava que Roger Grimau no em donava ni un duro, i déu-n'hi-do la temporada que està fent al capdavant del Barça.
Sí, la veritat és que ara aquesta ratxa...
Però... Molta gent sorpresa.
Sí, la veritat és que sí.
Va, en tenis, Rafa Nadal ja sap qui serà el seu rival a vuitens de final de l'AP250 de Brisbane. L'australià Jason Kapler es veurà les cares aquest dijous 4 de gener.
Kapler, que passava de ronda després que el seu oponent al partit d'ahir, Karatsev, s'hagués de retirar a l'inici del tercer set per lesió. Per la seva banda, Rafa Nadal tornava a les pistes de tenis amb victòria després d'un any apartat d'elles per una greu lesió que es va fer precisament a Austràlia i que l'ha fet caure al número 672 del rànquing mundial de l'ATP. Va vèncer a Thiem per 7-5 i 6-1 en un partit que durava una hora i mitja. El demana Corat més, que ha estat un dels seus anys més complicats des que va començar a jugar a tenis professionalment.
Play, I think, at the very positive level to be the first day is something that probably make us feel proud.
Jugar a un nivell tan positiu el primer dia, diu, em fa sentir orgullós, explicava Nadal en acabar el maig.
I encara en tenis, Novak Djokovic juga avui a les 10 del matí, hora catalana, contra Àlex de Viñaure en el marc de la United Cup.
Sí, el torneig de seleccions enfronta Sèrbia contra Austràlia. El partit d'individuals masculins genera preocupació a causa del malestar que va tenir Djokovic al canell durant el partit d'ahir contra Lehecka, que va generar-li dificultats al número 1 del món per desfer-se del seu rival, el qui finalment va vèncer en 3 sets al final del segon set. Djokovic va necessitar d'assistència del seu fisioterapeuta i posteriorment no va disputar el partit de dobles que havia de jugar amb Olga Danilovic. En el partit d'avui es veurà si segueix o no amb aquestes molèsties quan queda només una setmana i mitja perquè comenci el primer Grand Slam de la temporada 2024 a l'Obert d'Austràlia.
I una notícia trista, perquè ens ha deixat la pionera de l'olimpisme femení estatal. Ella és Carmen Valero.
Sí, va ser la primera atleta espanyola que va participar en uns Jocs Olímpics, concretament a Montreal 1976, on va disputar la prova del 800 i del 1500. Va iniciar la seva carrera a la Joventut Atlètica Sabadell amb només 13 anys i a poc a poc es va anar fent un lloc a l'atletisme català. Va ser dues vegades consecutives campiona del món de cross. Als anys 76 i 77 és considerada la millor atleta espanyola del segle XX per l'Associació Espanyola d'Estadístics d'Atletisme i recordem que va rebre la medalla de l'esport de la Generalitat de Catalunya i la medalla de plata al mèrit esportiu del Consejo Superior de Deportes. Diverses entitats sabadellenques ahir mateix emetien, així com la Federació Espanyola d'Atletisme, una nota de condol a les seves xarxes socials, lamentant la pèrdua d'una pionera de l'atletisme català i espanyol.
I en clau poliesportiva, finalment us destaquem que el Regne Unit ha nascut una estrella.
Apunta, Trias, Luke Littler.
Ui!
Luke Littler.
Littler, eh?
Sí, no, per una lletra. Té només 16 anys i s'ha classificat pel Mundial de Darts. Avui, diverses portades britàniques són per aquest nen prodigi que avui lluitarà per ser el campió del món més jove de la història d'aquest esport. Va deixar el futbol als 10 anys per tenir temps pels darts i ara ha deixat l'escola per centrar-se de ple en la seva passió, que ja és la seva professió. Avui, a un quart de 10 hora catalana, de la nit, sabrem si fa història a la final del Mundial, que l'enfronta amb el també anglès Luke Humphries.
Són aquelles notícies que em generen una mica de controvèrsia. Amb només 16 anys arribar a ser campió del món, sigui del que sigui, de darts, que està molt bé, em sembla espectacular. Ara em genera controvèrsia perquè, mira, estem parlant en el nostre país de l'informe PISA i d'aquesta reunió d'experts sobre educació, que un nano de 16 anys deixi tota l'educació per dedicar-se als darts.
Bueno. Però el problema no és que deixi l'educació, el problema és que ho pugui combinar, d'alguna manera.
Per això. però bueno, combinar...
al final, avui, per exemple, la portada del The Guardian és per ell. Uh-huh. És una autèntica bestialitat, amb només 16 anys. No? D'aquells miracles esportius.
Sí, sí, és així, és així. Gràcies, Apple.
A tu.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, 3 minutets que passen de 3 quarts de 9 del matí. Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan Trias.
Cara B de l'actualitat, de què ens parles avui?
Doncs mira, com deia al principi, d'hipocondríacs. Hi ha algun hipocondríac aquí a la sala?
Una miqueta, sí.
Ara que hem renovat la plantilla.
Ah, sí, sí,
jo
ara...
reconec que no del tot, però una miqueta,
no,
sí.
Una miqueta, no?
Jo no.
No?
No.
Pol, no, no.
D'aquells de buscar internet, diguem-ne.
Uf, uf, jo crec que això és el nivell màxim, eh? Sí. Ja és el pitjor que pot ser.
Sé que és horrible.
Google. És el pitjor. Pitjor, Rafa Sanahuja, que no diu res.
No, 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 jo no, perquè estic sempre... Tinc tantes tecles que només em falta ja que em busque jo de noves.
Ja, no,
només faltaria. Sí, allà van sortint soles.
Doncs mira, no sé si algun oient també ho és, però porto males notícies avui, ja em sap greu, perquè s'acaba de publicar un estudi suec que assegura que les persones hipocondríaques es moren, atenció, 5 anys abans que la resta.
Bé, em vaig acomiadar.
Desgast, eh?
Bèstia, eh? 5 anys abans, eh? Uf. És bèstia, clar, és que...
Quan surtis, vas allà al tanatori i vas reservant.
Em vaig acomiadar abans, és a dir...
Reservant sala.
Home, és que 5 anys, Déu-n'hi-do, que et treguin 5 anys de vida per passar-te la meitat de la vida preocupat per una cosa que no tens. I l'estrès, exacte. És que l'estrès hi fa molt. Però lluny de fer broma de tot això, s'ha de dir que és un problema de salut mental, ser hipocondríac. I diem molt hipocondríac, jo sempre ho he dit, no sé vosaltres, no? Com per referir-te a algú que es preocupa molt per problemes de salut que no té, que li dius, ai, tens aquí una cosa vermella, ja penses que tens el pitjor, que tens una al·lèrgia, si fas sí. Com en Joan Trias, busques a Google...
No, es passa malament, eh?
Es passa molt malament, doncs resulta que ara hauríem d'anar deixant enrere el terme de hipocondríac, perquè no està gaire ben acceptat, els metges diuen que té connotacions negatives, pejoratives, i que hauríem de referir-nos a aquestes persones com a... hauríem de parlar de trastorn d'ansietat per malaltia. Sí, em sap greu, sabeu que hem d'anar abandonant paraules i termes, no? Doncs aquest, teòricament, és un d'ells, perquè...
Crec que hipocondria sigui... No sé, obrim debat, si voleu, però vaja, jo no crec que hipocondria sigui una cosa pejorativa.
A mi em sona pitjor trastorn.
Es pot usar de forma pejorativa, però es pot usar de forma pejorativa moltes coses. Saps què vull dir?
Exacte, tot pot ser pejoratiu al final. A mi m'ha sorprès, llegir això, perquè ho deien a l'estudi, això, que els metges diuen que té aquesta connotació pejorativa. A mi em sembla que sona, com deia en Rafa, una mica més dur dir tinc el trastorn d'ansietat per malaltia, no?
Tam.
No sé.
No, de fet, hauria de ser trastorn d'ansietat per malaltia inventada.
Ara ho has dit. Ara. Doncs bé, segons llegim en aquest estudi, aquest trastorn d'ansietat per malaltia pot ser molt debilitant, pot fer que estiguem molt dèbils. Llavors, una persona que el pateix doncs, passa molt, molt temps preocupada i visitant clíniques i hospitals. Ara, el motiu de tenir 5 anys menys de vida doncs, no és cap malaltia en si, sinó doncs, tot un seguit de conseqüències, podríem dir, d'aquest trastorn, la més important de totes, que és el suïcidi. Són persones que tendeixen...
Ara que ho deies, això de que hi ha molta gent molt preocupada visitant clíniques i hospitals, precisament, en contra del que es creu, hi ha molts tipus d'hipocondríacs i molts d'ells, precisament, no van mai al metge.
Ara.
Perquè tenen por d'anar.
Ara, exacte.
Sí. Jo soc d'aquests.
Sí. De fet, hi ha com dos punts a l'estudi, me l'he llegit així per sobre. Un és que totes aquelles persones hipocondríaques, direm perquè ens entenguem tots, no passa res, ja m'ha explicat que es pot dir d'una altra manera. Doncs hi ha com dues classes hipocondríacs. Els que van al metge i van massa, llavors el que fan és saturar el sistema sanitari perquè doncs, els hospitals han de destinar-hi, primer de tot, temps, que és una cosa que sabem tots que no tenen, i segona, recursos per al diagnòstic. Llavors hi ha l'altre gran gruix de persones hipocondríaques, que és que no van mai al metge perquè, com deia en Joan,
tenen por.
Llavors és un problema, miris com tu miris. Si algú de vosaltres posa en dubte aquest estudi, mira, us dic que la mostra és prou fiable perquè han entrevistat durant dues dècades, és a dir, 20 anys, a 42.000 persones.
Déu-n'hi-do.
I d'aquestes...
Dues dècades fent un estudi.
Sí. I d'aquestes 42.000 persones, 1.000 d'elles patien aquest trastorn. I s'ha de dir que és la primera vegada que s'estudia el risc de mort associat a l'hipocondrisme. O sigui...
Bèstia, l'estudi, eh?
Sí, les...
S'han posat els suecs.
Les conclusions són prou importants. Llavors, consell, Doncs si creieu que sou hipocondríacs, el que us diria és intenteu viure una mica menys preocupats, ja hi ha prou problemes com per, entre cometes, posar-nos en més a sobre. Ara bé, si creieu realment que el patiu, aneu i poseu-vos en mans un professional, perquè segons asseguren els metges, és un trastorn crònic que no desapareix sense tractament. Mm-hmm. Llavors el que us diria més, mans un professional sempre. Llavors, Mari Carmen, no sé si vostè padece de hipocondrisme.
No, eh? Jo estic molt tranquil·la.
Sí?
Sí, sí, sí.
Sí? Bon dia, eh?
Hola.
No perquè li parla en castellà la Mari Carmen, que és de Castellfollit de la Roca.
Ara és de Castellfollit de la Roca, perdona. Sap.
Pensava que era gallega.
Jo també.
No, és d'origen gallec, però ara viu, sí.
Ara viu aquí.
De Gracia de Arousa, vaig néixer jo. Veus? Oh, nena.
Ha fet un camí que no val la pena.
I fer-lo caminant.
Vas fer com una ruta.
Dona, aleshores no hi havia tants transports com ara.
Segur que vas arribar més aviat que si agafessis el transport públic català.
Les rodalies aquestes. No és una cantant, la rodalia? Aquestes modernes.
Amb unes ungles terribles.
Ai, sí, eh? Sí. No s'hauria de tallar potser una miqueta. Que fallets, eh?
Hipocondria no sé, però Mari Carmen segueix fumant Ducados, eh?
Sí. Jo crec que va fer una remesa d'una tona de Ducados i es va...
I aquí, es va, sí, sí.
Que des que m'ha marxat el Josep Antoni no aixeco cap.
Ja, m'ho imagino.
T'emociones, eh?
Ai, sí.
Josep Antoni, eh?
Sí.
No seria... Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Duran, volia dir. El grup de música.
Sí, sí. El grup
de
formació.
Grup de música. Va, més cosetes de la cara bé.
Vinga, aquesta us agradarà, crec que forces els aquí presents, perquè avui parlo de futbol. Bé, no de futbol, o sigui...
És el dia.
És un assumpte relacionat amb el futbol, eh? A veure si us sona. Avui el que porta cua, si obriu el senyor Google, i ja veureu que us sortirà probablement aquesta notícia, que són unes declaracions de l'ex-sommelier del celler de Can Roca, que
ara,
Pilar Cabero.
Sí, sí, sí.
D'acord? Això, aquí encara no hi ha el futbol, eh? Sí, estem parlant de l'ex-sommelier del celler de Can Roca.
Ex-sommelier.
Sí, una experta en vins, que ha denunciat l'actitud de Joan Laporta...
Ai, ostres!
Com molt bèstia.
M'estranya.
Quan va visitar aquest gran restaurant, el prestigiós restaurant del celler de Can Roca, i ha assegurat l'ex-sommelier que va ser molt groller. De fet, ha explicat en un podcast que es diu Hotel Jorge Juan, presentat per Javier Aznar, que quan va haver de servir un vi al president, ell i tots els seus amics, els comensals d'aquella taula, van començar a burlar-se'n.
Ui.
Anem a pams, vale? Ho expliquem. El presentador del podcast el que fa és preguntar-li a l'ex-sommelier doncs, si, com a sommelier, ha viscut alguna situació incòmoda, no? Llavors, la resposta de Pilar Cabero, escolteu bé, és aquesta.
No te puedo decir quizá el nombre, pero un presidente, presidente de un equipo de fútbol catalán.
Has empezado a contarlo.
Que ya sabes que quién es, cuyo apellido empieza por L. Fue muy mal educado conmigo, sí.
Y cuyo DNI es.
Exacto.
Home, i li gusten les galetes.
He de dir que m'ha fet gràcia, o sigui, lluny d'en riure-me'n de l'assumpte, clar, cuy apellido empieza por L, cariño, no hi ha gaires, tots sabem de qui parla.
Presidente, expresidente,
ja l'apellido ho ha acabat de confirmar tot plegat.
Això fa molt, no?
Eh?
Farà molt de temps.
No fa, va ser aquest Nadal. El que passa que avui porten cua les declaracions perquè havien quedat com així entre el Nadal, les festes i tal, que no se'n parlava gaire, i avui, doncs, la gent en parla moltíssim. Si han sortit a la llum.
A Jan Laporta celebrant una lliga molt content i ja sembla groller.
Sí.
Imagina... No, imagina't semblant groller de veritat.
És que zero sorpresa.
I imagina't amb Enric Massip al costat de
la Cuba. Però amb això de groller, no sé com què us penseu que va dir, però déu-n'hi-do, deixeu-lo anar, mira, us ho explico. Hem de posar-nos en el context que estaven ja en el moment de les postres, o sigui, portaven un bon rato provant, fent un maritatge de vins, exacte, posant-se contents, menjant molt bé, etcètera, etcètera. Llavors, en el moment de les postres, la sommelier, la Pilar, doncs va presentar-los un vi japonès que es diu Tokai, vale? Aquest vi japonès.
Ai.
Però clar, Tokai. No va per aquí, encara pitjor. Encara pitjor, espereu-vos, perquè fins aquí tot bé. Tot
no va per aquí, encara pitjor,
eh? Encara pitjor. Val. O sigui, tot i que el vi es diu Tokai, d'acord? Clar, com que estem parlant d'un restaurant amb molt prestigi, ja ho expliquen tot, llavors havia d'explicar a la sommelier l'origen del vi, d'on venia i tal.
Sí,
i escolteu bé d'on ve el Tokai.
Tuve la mala suerte de servirle un Tokai, que sabes que las cestas que se usan para vendimiar y que miden un poco el grado de azúcar que tiene, se llaman putonios. Entonces, claro, cuando llegué allí y les expliqué lo de los putonios, pues la conversación, como te puedes imaginar, acabó derivando en que se iban a... No me acuerdo qué hay ahí, como en no sé dónde. Acabó la cosa mal.
Parlant de la Jonquera.
En una casa con luces rojas y amarillas.
Jo crec. Wow.
Molt bèstia.
Paradise, és que zero gràcia, eh?
Sí.
A mi no em fa gràcia.
A mi tampoc. I des d'aquí, tots els meus respectes a la sommelier que va haver d'aguantar això, perquè dius, mare meva, pot ser qui vulguis, però fa falta.
I després treballes en un lloc com el que treballava o treballa aquesta dona, ets una dona, no pots dir res perquè a qui estàs atenent és el president o expresident del Barça en aquell moment. I després has de callar i abaixar el cap.
Exacte, s'ha d'anar callant mentre els altres fan gràcia de que potser van cap a...
Perquè
cap
si li dius alguna cosa, potser reps la bronca del teu superior, eh? Perquè això passa, eh?
Saps que,
a vegades no et pots fer respectar perquè en tens un altre dalt que no et respecta.
Sí. Ara, molt bé.
Saps que... Bé, dic aquestes coses en directe, perquè total llibertat, però Pilar Cabero té una entrevista, eh?
Sí.
On són
sí,
les dones?
Sí, sí.
Andreu. Producció. Està picant tecles, és que
Andreu
és una màquina.
No, doncs si notícies com aquesta les expliquem, podem fer més tertúlia o menys, però és horrible que passin aquestes coses.
A mi el que m'estranya és que d'aquest grup, l'aportista i el propi... No surtin més coses d'aquestes. Perquè no és per res, perquè té tot el perfil. Tot i que sigui un tio graciós i carismàtic,
però... Els àudios que es van escoltar de Florentino Pérez, de segons quins dinars...
Sí, sí, espectaculars. Però, bueno, en aquest sentit, es fotia amb tothom, vull dir, era una cosa diferent. Però que aquesta gent...
No, però que denota...
Sí, que en la intimitat treuen la veritable...
Però jo crec que a sobre gaudeix d'un privilegi, que és qui és, llavors hi ha gent que només per ser qui és, i és com que el respecta i no dirà tantes coses. Jo, a mi em fa molt aquesta sensació, saps? A dir, bé, li passarem per alt perquè és la porta. No sé, sense ser molt entesa en el tema, però sí que tinc aquesta sensació i aquesta percepció. De que potser ho diu algú altre i...
Un altre episodi en campanya electoral, Pol, no sé si te'n recordes, de la Porta, era la segona reelecció, la segona etapa, que va haver un incident amb una noia pel Camp Nou.
Cert.
No sé si us en recordeu, que va fer com un gest o una mirada...
Sí, sona molt.
I tal, i...
Crec, just el dia de les eleccions.
Just el dia de les eleccions, que estava passejant-se per l'estadi. No recordo exactament les circumstàncies, però allò va donar molt que parlar aquell dia. I va sortir ell a dir, no, perquè es n'hi ha confiança, coses així. Va ser un gest molt...